L'escala reivindicarà l'orgull LGTBIQ+. L'Ajuntament presenta el programa d'actes del 27 de juny per reivindicar el Dia de l'Orgull. L'acte inclourà la lectura del manifest, un taller de xapes reivindicatives i una xerrada amb l'escriptor Pablo Wessling. Alumnes de tercer d'ESO de l'Institut El Padró participen aquest dijous en un taller de cuina que ha comptat amb la col·laboració de voluntaris adherits al programa Més 60. L'Ajuntament ha organitzat l'activitat després que alguns joves del centre mostressin l'interès a cursar una optativa de cuina i ho traslladessin en el consistori en el marc del nou grup de treball del Pla Educatiu d'Entorn. La Diputació de Girona posa en marxa el projecte Projecta't, un assessorament gratuït de 25 hores pels autònoms i empreses que vulguin impulsar el seu creixement. Abarca des de la gestió econòmica a la comercialització i canals de venda. El Festival Portal Blau penja el cartell d'entrades exaurides en 5 de les 29 propostes artístiques i culturals d'enguany. El concert de Sopa de Cabra i el de Maria del Mar Bonet o la conferència Les dones durant la Guerra Civil són algunes de les iniciatives que ja han esgotat tot l'aforament. I en esports, el Club Patinatge Artístic L'Escala tanca la temporada amb un festival d'estiu ple de creativitat davant dels seus familiars al pavelló. Tot i acabar les competicions, les 70 patinadores continuen entrenant. I el temps. Seguim amb un escenari de calor i calma. Veurem alguns núvols a última hora i notarem més xafogor. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 18 de juny. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra. Que passeu molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Els imprescindibles. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. 107.5.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on marxarem fins a l'Estartit per conèixer un projecte, concretament el projecte Sèpia. Després ens endinsarem en un estudi que analitza els problemes acústics que es poden tenir al fons marí i acabarem el programa d'avui coneixent una persona molt relacionada amb el nostre mar. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Fins l'Estartit per parlar de sèpies i ho farem a través del projecte Sèpia, una iniciativa que ja porta 11 anys en marxa, Sergi.
Així és, Marina, i ho fem ja a les acaballes de la primavera, d'aquesta primavera, una època molt especial per les sèpies i, evidentment, també pel projecte Sèpia. Avui hem convidat a l'Isaac Moya, pescador i una de les almes mater, en podríem dir així, d'aquest projecte Sèpia. Isaac, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, n'hem estat parlant ja diversos cops aquí a la Rambé amb tu, que ja n'havíem parlat alguna vegada, també amb el teu company, amb Boris, ens ha il·lustrat moltes vegades sobre el projecte Sèpia, però avui volem fer una mirada cap a l'estat actual i el balanç, sobretot, d'aquesta primavera. Calculo que al voltant són 11 anys, no?, que portem amb el projecte Sèpia a dia d'avui.
Sí, crec que sí. 10 o 11 anys portem amb el projecte Sèpiam. Aquest any està sent un any relativament bo de Sèpies. Portàvem uns quants anys dolents i aquest any, doncs, sembla ser que és un any, doncs, està sent un any més normalet. O sigui que, bé.
Què ha comportat això respecte, o sigui, per exemple, ha comportat que us trobeu més ous a les xarxes, a vosaltres els pescadors, ha comportat, suposo que evidentment que han augmentat les captures, per el que ens deies ara, però sobretot, referent al projecte Sèpia, com ha influït que aquest any sigui bon any de sèpies?
Bueno, aviam, per entendre el que fem amb el projecte Sèpia és això, no? Que hem d'entendre que aquests animals venen ara a la primavera, aquí a la Badia de Pals i a la Badia de Roses, a desovar, i aquests animals, les sèpies, a l'hora de desovar necessiten un substracte, un lloc on te puguin lligar els ous un per un, vale? Aleshores, bueno, si és un any que ha plogut, que hi ha hagut restes vegetals que hagin portat als rius, que les praderies de Cimolocea, del Gram o de les Posidònies estan sanes, doncs nosaltres no trobem tants ous de sèpia lligats en els nostres arts de pesca. Vale? Els anys que les badies, doncs, són desèrtiques, que serien totes planes de sorra sense restes vegetals que han portat als rius, i amb les praderies, doncs, en mal estat, doncs aquests animals arriben aquí a les badies a la primavera i l'únic substracte sòlid que troben són els nostres arts de pesca, i aquí, doncs, és la feina que tenim una mica des de Projecte Sèpia, intentar, doncs, salvar aquests ous que queden lligats en els arts de pesca.
Abans ho relacionaves, feia molts anys també que no teníem els llevants que hem tingut aquest hivern.
Exacte. Aquest any, doncs, jo crec que, bueno, se sumen molts de factors, i un d'ells és aquest, no?, que hi ha hagut llevants, que els rius, doncs, han portat molt de sediments, han portat restes vegetals, i, bueno, és un any bo de sèpies, però l'impacte que hem tingut amb el projecte Sèpia, diguéssim, no és molt gran. O sigui, no hem trobat molts ous enganxats en els arts de pesca, i segurament és degut a això, no?, que les badies, doncs, estan en bon estat, que hi han trobat substractes, doncs, naturals per poder-hi posar els seus ous, i això, doncs, és una bona notícia, no? Al final, quan el projecte Sèpia ha de manipular pocs ous, doncs és la millor notícia que podem tenir, no? Si és un any que hi ha sèpies i trobem pocs ous, vol dir que les sèpies estan trobant llocs naturals on te fixar els ous, i això per nosaltres són molt bones notícies.
Ara parles de la manipulació dels ous. Un cop els recupereu amb aquestes xarxes, amb aquesta a la barca, què se'n fa dels ous? Se tornen a mar? Es posen en uns indrets que teniu vosaltres especialment indicats? Com va una mica aquesta història?
Vale, doncs mira, nosaltres ara els pescadors artesanals en campanya de la sèpia pesquem la sèpia majoritàriament en tresmall, que és una xarxa que l'anem a calar al vespre, i després de matinada l'anem a llevar, no?, és treure-la de l'aigua per recuperar tota la pesquera. Aquí és on nosaltres ens trobem que durant aquesta nit les sèpies han lligat els ous en els nostres arts, no?, en aquestes cordes de la xarxa. Aleshores, mentre estem llevant la xarxa, ens trobem aquests ous, i aquests ous el que s'ha de fer és treure'ls amb cura. Són ous delicats, que són tous, com un tacte així com de silicona, són de color negre, i aquests ous s'atreuen amb cura un per un, perquè estan lligats un per un a la xarxa. Podem trobar, doncs, 1.000-2.000 ous diaris, i aquests ous es porten a bordo amb un sistema de circulació d'aigua contínua, que nosaltres lliguem la manguera de Baldeig, que és una manguera que tenim connectada en el fons del mar, passa per una bomba i és la que utilitzem per tenir aigua corrent a bordo, no?, per poder netejar, per aldejar la barca. Doncs es porten en aquests cubells on hi ha tot el rato la manguera aquesta amb aigua circulant. És molt important aquest dato, això que t'he dit, perquè aquests ous, si els deixessis amb una galleda amb aigua estancada, moririen molt ràpid. Necessiten molta oxigenació i s'han de portar això. Nosaltres estem forces hores a fora llevant la xarxa, i el sistema que tenim a bordo per poder mantenir els ous mentre treballem, és important que sigui amb aigua renovada contínuament. Un cop acabem la jornada cap al migdia, tornem a port, i aquí en el port tenim uns vivers de recol·lecció, que nosaltres li diem, que són uns aros, perquè ens fem una idea com unes gàbies, vale, que tenen el forat molt petit, i fiquem els ous aquí dintre. Els ous queden aquí, diguéssim, amb una quarantena, que els deixem aquí perquè s'hidratin. L'ou al començament, quan l'agafem, que és recient posat, té la mida de l'ungle del dit petit, i acabarà siguent al cap d'un mes, mes i mig, segons la temperatura, en fa més avia si fa més calor, s'hidrata, que guanya el doble de volum, no?, que després acaba siguent una mica com una oliva. quan està en aquest procés, que ja està hidratat, el que fem és agafar els d'aquí, d'aquest viver de recol·lecció que tenim en el port, i els aportem a fora a la badia, allà on nosaltres els hem trobat. I aquí s'introdueixen a dintre d'unes gàbies, que nosaltres diguem incubadores. Aquestes incubadores, per fer una idea, són com unes gàbies d'una malla plàstica, i aquestes tenen la peculiaritat que tenen un forat suficientment petit perquè els ous no tornin a caure a l'aigua, perquè quan cauen en el fons del mar, doncs moren, tenen un forat suficientment gran per quan la sèpia neix a dintre d'aquesta incubadora pugui sortir per si sola. Vale? Aleshores nosaltres doncs calculem el temps que els hi fan falta aquests ous per eclosionar, deixem aquesta incubadora fixada en un lloc amb una boia superfície, i quan ja sabem que aquesta incubadora doncs han desovat tots els ous, l'anem, la recuperem, li fem un manteniment de neteja per assegurar que aquests forats continuïn tinguent la mateixa llum, la mateixa de mida dels forats, i la tornem a emplenar d'ous que ja han estat fent la quarantena aquesta porta d'hidratació. I així doncs ho estem fent des del mes de març fins ara a finals de juny, que ja acabarem la campanya de la sèpia.
O sigui, Isaac, que a sobre de pescador ets mainadera de sèpies, podríem dir. Sí,
sí, bueno, una mica el que ens agrada és veure aquest ou com una llavor, no? És una llavor que jo, doncs, quan la trobo a les xarxes, doncs ho veig com una llavor per sèpies que, si tot va bé, doncs seran sèpies reproductores l'any vinent. I una mica l'idea és poder minimitzar aquest petit impacte que tenen els nostres arts de pesca sobre aquesta espècie, no? Perquè calem aquests tresmalls per pescar una sèpia d'altíssima qualitat en un moment fràgil perquè s'està reproduint, i la idea doncs és poder garantir aquesta descendència, no? Que aquests ous al final doncs no es perdin. Ens podem fer una idea que aquest any doncs tres barques de l'Estardit han recuperat uns 20.000 ous de sèpia.
Déu-n'hi-do. I a part els hi poseu, també com si diguéssim, el llit, que són o les ajudes per posar els ous, que són aquestes sapieres, que les comenceu a posar a principi de temporada.
Sí, aquesta és l'altra actuació que fem, no? Com te comentava abans, doncs aquestes badies, per desgràcia, doncs cada cop són més desèrtiques, hi ha menys llocs d'aposta per aquests animals, i el que fem és el que acabes de dir, no? Preparem doncs una corda de 500 metres, on hi fixem unes 50 branques de llentiscle, arbustos que tallem a sota bosc amb el seu permís pertinent, els afondegem, vol dir que queden fondejades, queden fixades al fons del mar des del mes de març-abril fins ara al mes d'agost, i aquestes branques, l'idea és això, no? És crear aquest petit oasis, aquest lloc privilegiat que per elles, perquè doncs s'hi puguin refugiar, puguin ficar els seus ous i tinguin un hàbitat doncs en plenes condicions per poder fer un cicle de reproducció correcte.
Mm-hmm. Estàs parlant del projecte Sèpia, també hi han les taules de cogestió de la sèpia de les dues badies, no? De la badia de Pals i de la badia de Roses, hi han les vedes, que també són importants. Entre tot plegat, com ho valoreu? O sobretot, si com a pescador notant algun tipus de recuperació a la població de la sèpia d'aquí del litoral més proper.
Vale. Bueno, mira, per passos, com a projecte Sèpia, doncs ho valoro positivament. Al final hem aconseguit tenir unes eines per als pescadors doncs que estan sensibilitzats amb el tema per poder minimitzar el nostre impacte i aportar el nostre granet de sorra doncs a que l'entorn i aquesta espècie doncs estigui en millors condicions. A nivell de pla de gestió, doncs, bueno, és una eina que és bona, perquè al final es parla i es prenen les decisions així transversalment amb una sèrie d'actors que està bé, tot i que falta una mica de valentia, falta poder ser una mica més valents i introduir-hi tots els factors, no? Tots els actors que intervenen amb la biologia de la sèpia, no? T'ho comento perquè, per exemple, hi som sentats la pesca recreativa, i som sentats en aquest pla de gestió la pesca artesanal, els arts menors, però falta que s'hi sentessin també les barques d'arrossegament, perquè no té massa sentit que nosaltres estiguem fent una veda biològica, tant la pesca recreativa com l'artesanal, i de mentre doncs, la pesca d'arrossegament pugui seguir pescant i venguent sèpies, no? Aleshores, bueno, ojalà doncs sigui una realitat aquest pla de gestió, i si s'acabem de poder fer rodó, suposo que tindrem millors resultats. Tot i que les sèpies Depenen molt d'altres factors, com és la meteorologia, per exemple, si hi ha un temporal fora d'èpoques, no? Com hi va haver-hi anys, un 10 de maig, me'n recordo, que hi va haver-hi un temporal gros, clar, la sèpia ha ficat ja un tant per cent d'ous molt important al maig, i si ve un temporal, doncs els ous estan en fons de poca fondària i tots aquests ous es perden. Aleshores, l'any següent, per molt que fem millores, serà un any fluix de sèpia. Vull dir que tot va lligat, és molt fràgil.
Parlem de sèpia, perquè és projecte sèpia, però ara em ve el cap que els calamans, oi, que també fan servir a vegades les sèpieres que vosaltres poseu per posar-hi els ous?
Sí, perfecte. Sí, sí, el calamar l'hem d'entendre i veure la biologia reproductora del calamar és igual que la de la sèpia, ¿vale? El pop sí que ja és diferent, el cefalòpode però és diferent, però el calamar sí que necessita també aquest substracte sòlid fixat en el fons per poder ficar els seus ous. Amb una mica més d'alçada, la sèpia els fica una mica més arran de terra i el calamar els fica amb una miqueta més d'alçada que la sèpia, però també necessita això. A l'hora de recuperar els ous, no hem acabat de trobar una manera que sigui pràctica.
Són més delicats, no?
Digue'm?
Són més delicats, potser, els ous de calamar.
Sí, són més delicats. L'història està a l'hora d'incubar-los, que els ous de sèpia doncs, els fiquem en aquesta incubadora perquè ens entenguem així a granel, ¿vale? Són com olives que els fiquem allà mentre no tinguin un gruix superior a 10 centímetres, doncs s'incuben bé, vull dir que és molt fàcil, agafes una cofa, una galleda, els aboques a dintre l'incubadora, tanques l'incubadora i pum, a l'aire, ja està. Els ous de calamar han d'estar penjats. ¿Vale? Els ous de calamar, perquè ens fem una idea, és com si fos un farcell, com si fiquéssim la mà així en ball. Cada farcell d'aquests té 50, 60 filaments, i dintre d'aquests filaments hi ha 50 o 60 calamars petits, no? I aquests farcells doncs, han d'estar penjats. I aleshores, en el dia a dia nostre, se'ns complica bastant la feina. El projecte Sèpia doncs, tampoc té recursos com per tenir gent incubant ous, aleshores ho estem fent tots els mateixos pescadors artesanals i això doncs, ens ha complicat bastant la vida i li hem deixat de recuperar-los i incubar-los. El que sí que fem, i de retruc, doncs, el que la massa en beneficia és aquesta segona acció que deien de les sapieres, no? D'aquestes branques fondejades, que sí que si sí, ja som conscients, si fiquem branques més altes, més voluminoses, doncs els calamars ho aprofiten molt més. Aleshores, a l'hora de posar-los mirem de que les branques siguin grosses i se ne puguin aprofitar tant sèpies com calamars.
Doncs, Isaac, un plaer parlar del projecte Sèpia una vegada més, un plaer parlar amb tu una vegada més, i que també explicar això, no?, la convivència entre com el sector professional, aquest el sector pesquer professional, arts menors en el teu cas, és conscient, col·labora també en aquesta, fins i tot, restauració de la població, restauració en aquest cas dels cefalòpodes i cura, evidentment, del medi marí.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
Que vagi molt bé.
Vale, adeu.
Recta final ara de la Ronda Mar i anem a parlar del soroll i els impactes acústics als oceans que s'estan convertint en un dels majors problemes. Tal i com reflecteix conclusions del darrer Congrés Internacional Ocean Noise, celebrat fa unes setmanes a Vilanova i la Geltrú, per això ara fem aturada a Vilanova per parlar amb tota una eminència de la investigació, ho direm bé, bioacústica, Carla.
Bé, avui ens acompanya al programa en Michel André. Ell és enginyer en biotecnologia, llicenciat en bioquímica i fisiologia animal, doctor en biologia i també, entre tot això, director del LAB, el Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politécnica de Catalunya. Michel, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí.
Hola, buen día, Carla. Encantado.
Mira, para poner en contexto a las personas que nos estén escuchando, si te parece, empezamos hablando de este Ocean Noise, porque tú, aparte de ser el director del LAB, como decía, eres también impulsor de este Ocean Noise, que es este congreso especializado, ¿no?, en el estudio de los impactos acústicos en los océanos, que se celebró ahora hace nada, a finales de mayo, aquí en Vilanova. Entonces, hablamos ya un poquito sobre el congreso, pero hoy a mí me gustaría que pudieras explicarnos bien qué es el Ocean Noise y un poquito qué necesidad científica o social intentáis cubrir con él.
Este congreso nace en el 2015, bueno, se gesta en realidad desde el 2012, pero nace en Vilanova en el 2015 para responder a la demanda de la sociedad a través de las administraciones, de los industriales, de los reguladores, de aportar soluciones frente a los efectos de ruido provocado por actividades humanas en el mar. No todos somos conscientes de que el ruido que se produce justamente a través de esas actividades tiene una consecuencia muy negativa sobre el medio marino, hasta el punto que se ha convertido en esa amenaza la más grande que existe, con la problemática de que no la vemos y casi no la oímos porque nuestro oído no está hecho para oír bajo el agua. Y por tanto, durante toda la historia de la explotación industrial del mar, hemos ignorado esta contaminación en el mar. Y entonces, hoy en día, gracias a la tecnología, sabemos cuál es su alcance, sabemos cuál es su impacto. Bueno, tenemos una evidencia, cada día estamos descubriendo más. Y entonces, este congreso nace justamente para intentar encontrar conjuntamente unas soluciones, porque sabemos que el tiempo pasa muy rápidamente, que los impactos son cada vez mayores, que la inversión en tecnología, pero también en operaciones en el mar, se acelera. Hay más de 100.000 buques portacontainer por el mundo que transitan a diario en todos los mares. Hay cada vez más explotación de petróleo, de gas, construcción de parques eólicos, maniobras militares, construcción de puertos. Todo esto genera un ruido que, si no controlamos, puede acabar con el equilibrio de los océanos y, por tanto, con el equilibrio del planeta. Entonces, creamos este concepto de congreso aquí en Villanova, porque existe aquí el LAB, que trabaja desde hace más de 30 años en este problema, porque queríamos que se convirtiera Villanova en la capital de las soluciones tecnológicas para abordar esta problemática del ruido en el mar. Y así fue, es la cuarta vez desde el 2015 que celebramos este encuentro, que dura toda una semana y que realmente es el único congreso donde se reúnen todos los actores del mar en torno a esta problemática de la contaminación acústica en el mar. Los industriales, los académicos, evidentemente, los expertos investigadores, las administraciones públicas, las ONGs, los que permitan regular, justamente nos piden unos umbrales para que puedan regular, porque todo pasa por esta regulación. Si no regulamos, pues no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y por lo tanto, es todo este concepto que durante toda una semana nos permite intercambiar y al final sacar algunas conclusiones para avanzar en conjunto para aportar estas soluciones indispensables para que continuemos disfrutando del mar como lo conocemos.
Por tanto, no es un congreso como alguien se puede pensar, que es solo para científicos, para estudiosos de la materia, sino que es un encuentro de como decías, de muchos perfiles, ¿no? De muchos implicados en esta problemática.
Sí, de los implicados, y son todos, o sea, profesionales. Lo que un poco cambia de los otros congresos es que, evidentemente, hay algunos estudiantes que vienen, pero como espectadores, lo que tenemos en la sala son expertos. Por tanto, tratamos de forma directa entre expertos, entre herramientas profesionales, para que las conclusiones sean aplicadas de forma inmediata. No es de estos congresos donde vienes para aprender. Evidentemente, aprendemos todos, pero otras materias que no son la nuestra, pero el objetivo es realmente aportar soluciones inmediatas, y hacemos un recorrido de lo que avanzamos desde 2005. Hay un seguimiento para ver cuáles son los puntos todavía que no hemos tratado, los descubrimientos nuevos, y que exigimos a los industriales, a la sociedad, a los gobiernos, que pongan en marcha para realmente abordar esta problemática de forma rápida.
Uh-huh. Y en este sentido, este año, en la edición de este año, ¿qué grandes temas o qué problemas os han centrado vuestra atención?
La estructura de este congreso hace que abordamos todos los aspectos del ruido, y dividimos la semana en 13 sesiones, cada uno con su temática particular. Una puede ser el ruido que transmiten los barcos, otro las energías renovables, los otros que tratan del ruido en los polos, tanto en Antártida como en el Ártico. Otro sería el impacto que puede tener sobre el comportamiento de los organismos submarinos, la parte también patológica, qué daño estamos viendo realmente que están haciendo estas fuentes acústicas, por lo tanto, y luego también una sesión sobre la parte de regulación. Y todo esto hace que haya una interacción entre los que participan directamente en la toma de datos y en su análisis y en su presentación, pero también los que van a recibirlo para implementarlo como diferentes niveles. Por tanto, son 13 sesiones, cada uno con sus conclusiones, y acabamos con una décima cuarta el viernes, donde hay una intersession, que es la donde ponemos en común todo lo que hemos concluido de las 13 sesiones anteriores para que tengamos una conclusión común. Y este año hemos hecho hincapié en el hecho de que durante muchos años pensábamos que el ruido iba a afectar a las especies marinas que pueden oír bajo del agua, como son los cetáceos, las ballenas, los delfines. Nos hemos enfocado durante muchos años en su sensibilidad acústica y hace poco hemos descubierto que existen muchísimas más especies que no son capaces de oír el sonido, sino de percibir su componente vibratorio, que es la mayoría de los peces y la mayoría de los invertebrados, que son los corales, que son los cefalópodos, los crustáceos, las medusas. Todo eso forman decenas de miles de especies que carecen de oído, pero son capaces y, de hecho, viven gracias a la información que extraen del componente vibratorio de los sonidos. Y entonces, queremos que eso se sepa. Queremos que se sepa que el ruido afecta a toda la cadena alimenticia, no solamente a nuestras especies, por lo tanto es un problema ecosistémico, y que además hemos exigido al final de este congreso que las empresas que producen ruido tomen en cuenta este ruido desde el principio, que no seamos nosotros que tengamos que hacer medidas para demostrar que hace ruido, sino que ellos vengan con un estudio previo de ruido que producen y de las soluciones para intentar disminuir este ruido. Por tanto, es una exigencia. Ahora tenemos suficientemente evidencia sobre el impacto que tienen estas fuentes artificiales de ruido para que las propias y empresas, las industrias que producen ruido, sean las que se hagan cargo de disminuirlo.
¿Y estas propuestas se presentarán a qué nivel? ¿Nivel europeo? ¿A nivel...?
Esta propuesta salió ya el día 8 de junio, la semana pasada, era el Día Mundial de los Océanos, y salió en todos los países de los 25 participantes del Congreso, en todos los estamentos, a nivel de los gobiernos y, evidentemente, también en la Comisión Europea.
Y todo esto, esta información que dices que habéis puesto sobre la mesa de que el efecto del ruido va mucho más allá de los cetáceos, ¿no? Que es el probablemente el animal más evidente cuando uno piensa en ruido y sensibilidad acústica. Entiendo que esto cambia ahora la forma de abordar este problema del ruido marino.
Lo cambia porque evidentemente es mucho más fácil y se acota a unas especies donde, bueno, son 89 especies, que tampoco son pocas, pero bueno, puede decir, en una generación de, o sea, científicos, podemos pensar que vamos a alcanzar un consenso en cuanto a la sensibilidad de cada una de esas especies y poder regular para que no les afecte. Pero ahora estamos hablando de decenas, de cientos de miles de especies, y eso sabemos que hay que abordarlo de otra forma. Por lo tanto, cuando antes pensábamos solucionar este problema conociendo la sensibilidad de algunas especies marinas, entre ellas las ballenas y otros, ahora tenemos que encontrar una manera que no dependa de nuestro conocimiento de cada una de esas especies, porque cada una tiene su sensibilidad acústica, sus frecuencias, y por lo tanto estamos abordando este problema ahora, escogiendo y tratando la actividad acústica, la actividad bioacústica, por lo tanto la actividad sonora de los océanos, como un indicador de su estado de salud. Que me refiero a que sabemos que un área, si está en plena salud, tendrá muchos animales, muchas plantas, por lo tanto, habrá una riqueza acústica mucho mayor que en un área que está despoblada, donde no hay vida. Por lo tanto, la vida es sinónima de sonido. En el mar, el sonido es el vínculo de información que vale, porque sabemos que a pocos metros de la superficie ya no hay luz, por lo tanto, es el sonido que es vital para todas esas especies marinas, por lo tanto, un ambiente sonoro en buen estado será sinónimo de un ambiente vital en buen estado. Por tanto, vamos a construir unos métodos para tratar de hacer un seguimiento de la actividad bioacústica, por tanto, de la actividad sonora de los océanos como indicador de su salud.
Uh-huh. Bien, y gran parte de este trabajo, como decíamos al principio, lo hacéis desde este lab, ¿no? Desde este laboratorio de aplicaciones bioacústicas que depende de la Universidad Politécnica de Cataluña, del cual tú eres director, Michel. Te pregunto, porque no quiero que terminemos sin hablar del lab, no sé si nos podrías explicar también un poquito cuál es la tarea que lleváis a cabo desde allí. ¿Y en qué os centráis particularmente desde el lab?
Bueno, el lab nace en el 2003, aquí en Vilanova, o sea, 24 años casi, y viene desde Canarias, donde ya llevábamos a cabo una investigación sobre justamente los principios de ese impacto de ruido en los años 90, a raíz de colisiones entre ferries y cachalotes en Canarias. Pues descubrimos este impacto acústico de ruido. En esta época muy, muy poca gente hablaba de la posibilidad que el ruido podía ser la amenaza mayor que pesa sobre los océanos, con todas sus implicaciones económicas. No es solamente unas implicaciones medioambientales, sino también económicas. Y entonces, a raíz de estos estudios, fuimos a hablar con el Ministerio de Ciencia, en este época era Josep Piqué, que era ministro de Ciencia, para alertarle de esta problemática que iba en creciendo, y pensando que no existía en el mundo ningún laboratorio que tratara de la contaminación acústica y que era una buena oportunidad para que España sea el primero. Y así fue. En el 2003 vinimos desde Canarias aquí a Vilanova para crear el lab para tratar en exclusiva de los problemas del impacto de este ruido, pero también del desarrollo de soluciones tecnológicas para abordar este problema. Por tanto, desde hace 24 años aquí en Vilanova, sino antes, llevamos ya más de 30 años con esta temática, pero desde hace algunos años también, a raíz de unos estudios que hicimos en el Amazonas para la conservación del delfín rosa, que es el delfín de agua dulce que se encuentra en Amazonas, tuvimos la posibilidad de estar en contacto con investigadores que trabajaban con organismos terrestres, primates, jaguares, aves, etcétera, y se propusimos sacar la tecnología del agua para hacer un seguimiento de la biodiversidad terrestre y acuática, desarrollando una tecnología única que permitiera en tiempo real saber en qué estado de salud se encuentra la selva amazónica. Y desde hace 12 años, casi 13 ahora, estamos desplegando esta tecnología en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Ecuador y en Colombia, y avanzando, cubriendo cada vez más este hábitat para entender justamente su estado de conservación y alertar de los posibles peligros o amenazas que pesa sobre ello.
Entonces, este sería uno de vuestros principales proyectos en marcha desde el lab.
Bueno, tenemos muchos proyectos en marcha. Esto es el que se refiere al Amazonas, tanto en la parte acuática como terrestre, y trabajamos evidentemente en muchas partes del mundo a nivel acústico en el mar. Tenemos centrado mucho nuestra atención y esfuerzos en la Antártida, que es uno de los últimos sitios en el mundo donde el hielo todavía protege este espacio de las actividades humanas. Cada vez hay menos hielo, eso sabemos, y por tanto tenemos que tener acceso a unos datos físicos para entender el estado de conservación de su biodiversidad, para que cuando no haya más hielo seamos capaces de establecer unos corredores ecológicos para que las especies que están ahí puedan seguir viviendo a pesar de la falta de hielo. Por tanto, que no dejamos de trabajar en el mar, al contrario, empezamos también con Silvia Earl, esta señora oceanógrafa, que es doctor honoris causa de la UPC, que vino a Vilanova también para sus 20 años, hace dos años, y que pudimos avanzar con ella con un programa que se llama Sounds of Hope, los sonidos de la esperanza, donde vamos a desplegar esta tecnología acústica de escucha del mar en más de 160 sitios alrededor del mundo. Por tanto, hay mucho trabajo, pero estamos en una carrera contrarreloj. Sabemos que si no actuamos ya vamos a tener muchas dificultades en invertir
esta tendencia que estamos viendo. Todavía tenemos tiempo, pero muy poco tiempo, y estamos en un momento de nuestra vida donde la tecnología y el conocimiento no han sido tan altas como estamos teniendo hoy en día. Por tanto, estamos intentando abordar todos estos temas a la vez y con la mayor velocidad que uno puede.
Y, Michel, no tengo mucho más tiempo, pero sí que te quiero hacer una última pregunta antes de terminar, que es, si miras a los próximos años, ¿qué retos crees que serán clave en la investigación del sonido en los océanos?
El reto es que volvamos a escuchar. Yo creo que el problema que tenemos como seres humanos es que nos hemos desconectado de la naturaleza hace muchísimo más tiempo del que pensamos. Yo creo que hace como 150.000 años, cuando empezamos a articular nuestro propio lenguaje, esto hizo que nos desconectáramos de la naturaleza porque dejamos de escucharla. Antes éramos parte de esta naturaleza, parte de los organismos que teníamos que escuchar para vivir, y desde que desarrollamos nuestro lenguaje, nos convertimos en la única especie sobre el planeta que únicamente conversa e intercambia con su propia especie, con diferentes idiomas, pero somos la única especie. Las otras especies están en comunicación permanente entre sí para poder sobrevivir. Yo creo que el reto mayúsculo es entender que somos parte de la naturaleza, que tenemos que volver a escucharla para volver a entrar dentro de este equilibrio que hemos dejado y que hemos puesto en jaque desde hace demasiado tiempo.
Pues con esta reflexión, Michel, nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y que sigáis con este trabajo tan intenso y tan importante que hacéis desde el lab. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carla. Hasta pronto.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar. Avui, a Llops de Mar, coneixerem en Josep Maria Ramon Tules, més conegut com a Pitu Mosquits, una persona que sempre ha viscut a primera línia de mar, amb la pesca com a bandera. Ens explica com ha canviat tot aquest món i què fa ara que està jubilat.
Explica'm una miqueta, si parlem del mar, què és per tu el mar?
Bueno, el mar per mi ha estat la meva vida, no? De fet, ha sigut també el sostent de la nostra família, de casa, i, bueno, ha sigut la meva passió. La meva passió des de que tenia, pues, els 13 anys que vaig començar a anar a la mar. Ha sigut tot el millor que he viscut a la meva vida ha sigut la mar. Inclús avui en dia, pues, encara no com a professional, però no puc estar un dia que no... O baixi allà baix al barri a veure les barques, o sortir amb el meu company, el Javi Baciana, a pescar tots dos.
Explica'm-ho bé, perquè tu has viscut al Serrallo. Sempre has tingut relació amb el Serrallo, el barri mariner de Tarragona.
Sí, evidentment, clar. Jo vaig néixer, de fet, a casa dels meus avis, al carrer Espinac, i, bueno, quan érem, que teníem 10, 12 anys o 13, els xiquets del barri no és el que... No teníem el que, evidentment, tenen la joventut avui en dia, no? Que són els mòbils, una tablet i tot això. La nostra vida, allà baix al barri, la podríem definir d'una manera que els nostres jocs eren anar a jugar a pilota, sortir del col·legi i anar a banyar allà baix a vora mar, i llavors, pues, bueno, a la tarda esperar que arribessin les barques per anar a veure el pare, per anar a ajudar-los, perquè te senties una miqueta més superior que els altres xavals de, diguéssim, de tot Tarragona, no? Anàvem a la barca, els ajudàvem a limpiar l'art, ens quedàvem a sopar a la barca, que fèiem la barca, i llavors només estaves esperant, pues, el moment de poder deixar l'escola per poder incorporar-te a treballar, no? I això, en el meu cas, jo he anat 60 anys a la mar, ara estic jubilat, evidentment, i, bueno,
Espera.
Sí. Espera't, on estava el mar?
Dient que havies anat 60 anys.
Ah, he anat 60 anys a la mar, sí, i, bueno, evidentment, ho he fet tota la vida i és el que porto dintre la sang, no? Diuen que la gent del barri, els que hem sigut pescadors, tenim les venes salades, i jo crec que és veritat. Mm-hmm. Perquè, a més, el meu somni, ara quan m'aixeco, tot i estar jubilat, és poder agafar, sortir amb la barqueta i anar a pescar un rato.
Mm-hmm. Per tant, et ve de família. El teu pare ja era pescador.
Sí, el meu pare, el meu avi, el meu besavi, tota la meva família han tingut relació a la mar, no? Han sigut pescadors. A casa, jo recordo, els primers anys de la meva infantesa, que el meu pare, pues, anaven amb el meu tiet, eren patró i motorista d'una barca, els mm-hmm. dos, i llavors, pues, quan al cap d'un temps es van formar, com diguéssim, com una petita empresa, i el meu tiet i el meu pare i van comprar primer una barca petita, que anava el meu pare, el meu tiet i un altre tiet meu. Els meus germans eren, evidentment, més petits que jo, i llavors van comprar una barca més gran, en la qual hi anava el meu germà, en Pau Descansa, que es va morir, i l'altre germà petit que tenia. O sigui que també hem tingut l'empresa, fins que es va morir el meu tiet, llavors el meu germà es va morir també, i son fill, el fill del meu germà, el meu pare li va dir que, bueno, que es hagués fet càrrec ell de l'empresa, però el xiquet no volia anar a la mar. A veure, jo no vaig estar implicat en això, perquè jo quan tenia 18 anys teníem la barca petita de casa, però jo necessitava diners perquè em volia casar, volia independitzar-me, no?, en aquest aspecte. I, bueno, me vaig embarcar amb una barca molt gran, la més gran que hi havia al Serrallo, l'Eli Hermi, es deia aquella barca, una barca de fusta, que amb el pas dels anys, doncs, bueno, vam agafar aquella barca, va continuar pescant, la vam vendre, i llavors vam fer una barca de gran de ferro. I allí vaig estar, doncs, bueno, i he estat fins fa uns 30 anys enrere, vaig anar a aquella barca. En aquella barca, en temps, va ser uns temps que eren molt bons, perquè vam començar a fer vedes a Tarragona, i jo era jove encara, tenia 17, 18 anys, i a les vedes ens n'anàvem a pescar a Mallorca, a Menorca, i
per tot el Mediterrani.
Tot el Mediterrani. I era molt bonic, perquè, clar, eren les primeres sortides, diguéssim, de casa sol, abans d'anar a l'Emília, t'estic parlant, perquè vaig marxar, que tenia quasi 20 anys, com vaig, i, bueno, va ser una experiència molt bona. Llavors va arribar una època d'una mica de decadència amb el peix aquí a Tarragona, i la barca, aquesta que anava, ens van donar unes opcions per anar a pescar olla baix a la mar del Borran, allí baix
a l'Atlàntic,
sí, o van buscar una altra opció, perquè en principi el jefe deia que era una miqueta complicat marxar cap allà amb les famílies i tot, i ens van donar les opcions d'anar al Port de la Selva, a la Girona, no?
A la Costa Brava.
Llavors, pues, bueno, vam marxar amb la barca allí, i allí vaig estar 3 anys, vam estar, vaig prendre la família, ens vam inclús empadronar allí, la meva filla gran anava a l'escola allí, i allí va ser una època molt dura, perquè sortíem a la 1 de la nit, arribàvem a les 7 o les 8 de la nit a casa, a la 1 tornem-hi una altra vegada, allí fotíem uns temporals de nord bestials, i quan vam començar a pescar allí, pescàvem quasi ben bé molt a prop del Port de la Selva, però a poc ho vam anar aniquilant tot, vam entrar ja cap a dintre França, a Seta, davant de Marsella, i al final ja pescàvem davant d'Itàlia, no? I, bueno, va ser una època molt bona, perquè es van guanyar molts de diners, agafàvem moltíssim peix, però va arribar un moment, ja la família es cansa.
Sí, sí, vas tornar al Serrallo, sempre clar, has tornat.
Perquè allí al Port de la Selva és un port, no sé si ho coneixes, allí hi ha 700 persones censades, a l'estiu se posen 20.000, però quan comença ja la tardor, com ara, allí són les 5 de la tarda i no veus a ningú pel carrer, era molt trist, no? Per mi no, perquè estava treballant, i però per la família era una miqueta complicat, no? I llavors, pues, bueno, hi havia una barca també molt gran aquí, perquè sempre he anat de mecànic naval, jo, que es havia jubilat un home, era familiar també nostre, i em va dir el seu germà perquè no agafava i baixàvem cap aquí baix. I, bueno, li vaig comentar a la meva dona i, bueno, ja tenia les maletes fetes per baixar corrents cap aquí. I, bueno, en aquesta barca vaig estar 30 anys pescant aquí. Llavors me vaig jubilar, als 62, i a partir d'aquí, pues, bueno, pues, mira, el que t'he estat comentant, la meva vida és la mar.
Hem de dir que has fet pesca de tot tipus.
Bueno, més que res he anat a pescar a l'arràs. Però hi havia èpoques també, amb les vedes aquestes, quan feien vedes també es dedicaven moltes barques a canviar de pesquera. En vez d'anar a l'arràs, estàvem els 3 mesos de veda, anàvem a pescar la sardina també, a l'encerclament, a la nit. I bueno, també he anat a pescar palangre i, bueno, moltes pescarilles, no? Però normalment el que he estat fent tota la meva vida ha sigut pescar a l'arràs.
Tu que has estat 60 anys pescant de la teva vida, què diries que és el més dur?
El més dur? Hi ha moments molt difícils, sobretot quan fa mal temps. Quan fa mal temps i tens que emprendre una diada d'aquestes dolentes, que saps que surts de casa i si no treballes no es guanya aquí, saps? Perquè anem a la part aquí. I si no surts, pues no guanyes res. I llavors te tens que anar a trencar la cara contra el mal temps, no? I aquesta barca que t'he comentat abans, que anava jo, era una barca que no miràvem mai ni si hi havia mal temps, ni si feia bon temps. Si teníem que anar a 40 milles de la costa a pescar, ens n'anàvem de la manera que sigués, i trobes aquells moments que dius, ostres, què cony foto jo aquí, no? I, però, bueno, a última hora, pues, penses i dius, bueno, és la manera de portar el menjar a casa nostra, no? Uh-huh. Sí, però és complicat.
Però també hi ha moltes coses gratificants, perquè la gent que heu estat sempre de mar, sí, sempre sí, us hi quedeu.
Sí, sí. Mira, jo et diré la veritat, és que he tingut opcions, quan era més jove, de poder anar amb altres tipus de... sempre relacionat amb el mar, no? Amb la mar. Que m'havien vingut a buscar si volia anar a treballar als pràctics de Tarragona, amb una llanxeta d'aquella i tal, i li comentava a la meva dona i jo li deia, això no és per mi. Jo necessito tindre contacte amb el peix i tot això, i no és per mi, però bueno... I hagués pogut canviar de feina, no? Però no ho vaig fer, la veritat. Moments gratificants, n'hi han molts. Pensa que aquesta feina nostra és pràcticament com si fos una rutina, no? Cada dia fas pràcticament el mateix, però cada dia te surten coses noves. Un dia agafes peix, un altre dia agafes molt poc, un dia se t'enganxa la sàrcia i trenques la sàrcia i te'n vas cap a casa sense res. Hi ha dies que veus un munt de delfins o veus catxalots. És una cosa que és impressionant, no? Dius, no, si cada dia fem el mateix, llacem la sàrcia, arrastrem, busquem la zona on volem pescar, perquè avui normalment si has agafat peix aquí demà tornes, però l'endemà la millor vas i... al lloc que havies agafat un munt de peix, en canviar les corrents o la lluna o el que sigui, i no agafa res. Però, bueno, moments gratificants, he tingut molts. Dies d'agafar, jo què et diré, mira, un dia recordo, allà dalt al Port de la Selva vam agafar quasi 300 quilos de llangostes amb un vol.
Déu-n'hi-do.
Allí, una bestiada. I gamba, pues, agafar 30, 40 robes de gamba. Bueno, és impressionant el món aquest nostre.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
I hem de dir que estàs jubilat, però segueixes apareixent per la Llotja de Tarragona.
Mira, jo sóc del Serrallo, ja ho saps, i no hi ha dia No hi ha dia que no baixi pel Serrallo. Tinc que baixar, encara que sigui donar una volta. I, bueno, vaig a la llotja, parlo amb algun company, i llavors, pues, una vegada he fet la volteta al Serrallo, saps on faig cap? Per la part alta, sempre. Me'n vaig a tocar ferro, me'n vaig a parlar, tinc molts amics, ja ho saps tu, que em bellugo per tot el món cultural de Tarragona, tinc molts amics, Castells, Setmana Santa, a tot, i sempre tinc que estar un ratet allà baix i un altre aquí dalt. Perquè, de fet, a la meva dona la vaig conèixer i vivia a la plaça Sant Joan, no? I he estat 40 anys quasi visquent allà dalt, també, no? I tinc molt d'arraigo i molt de peu, sobretot al meu barri, on vaig néixer, però també a la part alta, també.
Com ha canviat la pesca avui en dia? Perquè ha canviat molt.
Sí, bueno, és molt diferent de quan vaig començar jo amb 13 anys a anar a la mar. Allí, pràcticament, es feia tot a mà, val? I llavors no es portaven tota la tecnologia que tenim ara, digital, que hi ha sondes, radars, hi ha plotters, hi ha tot. Abans se feia tot a través de senyes. Els homes grans sabien les senyes d'en terra, les muntanyes, per aquí, amb aquesta casa d'allà, ho sabien tot, no? Navegàvem sempre amb les senyes, el rellotge i la brúixola. Sabíem que si fèiem aquest rumbo i en mitja hora, a través de les senyes, sabíem el punt exacte on estaven, on tenien que llançar la xarxa i tot. Això avui en dia que ha canviat moltíssim, no? Perquè avui en dia arribes a bordo, on tenim que anar a calar? Jo te parlaré de... Perquè pescàvem a 60 milles d'aquí, de la costa, amb la barca. Allí te posen el pilot automàtic i el plotter. Ell fa les correccions i les derivacions de corrents i tot, i te diu, a tal hora arribaràs al punt aquest, i no et falla. És molt diferent d'abans. Llavors també el sistema de llançar les xàrcies, recollir, de cobrar les malletes, que diem nosaltres, que són unes cordes, que abans es feia a mà, i les llançàvem a mà també a la mar. Els joves es barallaven perquè tots volíem ser el més valent de tots, no? I es posàvem a tirar les malletes a veure qui acabava primer. Bueno, ha canviat moltíssim tot això.
Ja per anar acabant, com creus que és el futur de la pesca? Perquè aquí a Tarragona s'han perdut moltes barques.
Mira, el futur de la pesca a Tarragona, i alguna vegada, no sé si te recordes, tu ho he comentat alguna vegada això, jo veig un futur, però nefast. Nefast perquè, tot i que es fan vedes, cada vegada hi ha menys peix, cada vegada hi ha menys barques també. Per què? Perquè, com que és un negoci, aquest negoci de les barques i la pesca, el que té que muntar ara un negoci és impossible que ho faci, perquè una barca d'aquestes grans, de fet, les que hi ha ara, si arribessin els desguassos com arribaven abans, no en quedaria ni una ja. I a poc jo vaig conèixer una flota de 140 barques entre Arras, l'Encerclament i Tresmall, que hi havia aquí a Tarragona, i ara queden 25 barques entre tot. Hi ha 8 d'Encerclament, crec, i la resta n'hi ha 20 i pico de barques d'Arras. Li veig un futur nefast, perquè cada vegada la gent volen també... El consum del peix és molt diferent d'abans. Abans la gent cuinaven a casa, netejaven el peix i tot, i ara també això ho porta també el sistema, no?
Sí, però no només és amb el peix, eh? Jo crec que és una mica...
No, sí, amb tot. Però el sistema és aquest. La gent ara el que volen és anar al supermercat i agafar 4 peixos que venen filetejats amb una bossa, arriben a casa, ho posen al microones o fregeixen i corrents cap a casa perquè treballa tothom. Abans era diferent, no? I, bueno, ha baixat moltíssim el consum de peix aquí, la veritat.
Però tu hem de dir que encara t'agrada cuinar-lo i cuines molt peix.
Jo sí, ja ho saps, jo sempre, sempre. Jo m'agrada més menjar el peix que la carn, no? I ara que comencem l'època bona, ara comencem, mira... Avui he fet uns calamars a la planxa que vam agafar, boníssims. I ja ara comença la temporada ja estic boig per agafar i començar a anar congelant per Nadal ja i fer un... I el peix, bueno, evidentment, menjo d'altres peixos, eh? Menjo barats, sorell, tot el peix que hi hagi. Si hi ha gambes, doncs gambes també m'agraden. Però almenys m'agrada més menjar un barat obert a la planxa i amb una miqueta de llet i julivert, que no... Hi ha vegades que la gamba me cansa, de veritat, perquè n'he menjat tanta que te cansa de menjar-les. Però, en canvi, els altres peixos, no. O fer un bon suquet de peix, del que sigui, eh? O un bon arrossejat amb galls, un peix que es diu polla, que fot uns caldos boníssims, amb quatre patatetes i all i oli, i del caldo fent fideus o arròs. Això és espectacular. I faig de tot, faig romescos, igual te faig fideuats, el que sigui, però m'encanta tot això.
Arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 18 de juny del 2026. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
pescada.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excursió.